l'entrada i a omplir Santa Maria del Mar.
A omplir Santa Maria del Mar. A quina hora l'hem d'omplir, Santa Maria del
Mar? A les 8 i a Castellà, ja. Perquè entre que entrem i tal, seran les 8 i quart. Llavors el concert durarà doncs, fins a les 9. Una cosa molt important, Mercè. Han de portar els comprovants, si compren, si paguen per internet, si paguen directament, que portin les entrades, eh? o facin alguna transferència. Importantíssim per poder entrar. Portar tots els comprovants.
Doncs recordem aquests preus, 10 euros al cost del concert i 50 euros si vens al concert i al sopar.
I al sopar, exacte.
Doncs, Mercè...
També, perdona, que insisteixi, si venen al sopar, tindran un tiquet de transferència. També que el portin, que amb aquest tiquet de transferència veurem que hi ha 50 euros i serà l'entrada del concert i l'entrada al sopar.
Molt important, eh? Aquest resguard.
Importantíssim.
Perquè serà la vostra entrada per vindre a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana el proper 2 de juny.
Esgotades les places pel sopar de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Però encara tens temps de fer la teva reserva pel concert previ a Santa Maria del Mar. L'actuació del Cor Vivace en un espai únic. Serà el mateix divendres 2 de juny a les 8 del vespre. I només per 10 euros. T'esperem al concert de Santa Maria del Mar. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Esgotades les places pel sopar de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Però encara tens temps de fer la teva reserva pel concert previ a Santa Maria del Mar. L'actuació del Cor Vivace en un espai únic. Serà el mateix divendres 2 de juny a les 8 del vespre. I només per 10 euros. Si t'has quedat sense places pel sopar de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, no et preocupis. T'esperem al concert de Santa Maria del Mar. Més informació i reserves al 93 409 27 70 i a lanit@radioestel.cat. Del 22 al 31 d'agost t'esperen amb els braços oberts les impressionants nacions de l'Adriàtic. Vine amb el Club Més Amics a descobrir Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro i Eslovènia. Un viatge per posar el millor de les terres adriàtiques als teus peus. Del 22 al 31 d'agost, les nacions de l'Adriàtic amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
El dimecres 31 de maig, Ràdio Estel us oferirà una programació especial en directe des de Fira Gran 2017, al Saló de la Gent Gran de Catalunya. De 10 del matí a 1 de la tarda, veniu al Museu Marítim de Barcelona a viure-ho amb nosaltres. Tertúlies, entrevistes a expositors, la consulta amb tots aquells que vingueu a veure'ns i molt més. El dimecres 31, a partir de les 10 del matí, Ràdio Estel en directe des de la Fira Gran 2017, al Museu Marítim de Barcelona. Avinguda de les Drassanes sense número. T'hi esperem.
Aquest vespre a Ràdio Estel, després del Mirador de l'Actualitat, a les 8, Paraules d'Amor. A les 9, Bàsquet al dia. A les 11, Mar endins. I a la mitjanit, Música i paraula. Els teus vespres a Ràdio Estel.
No hi ha res més monstruós que una ignorància activa.
Johann Wolfgang von Goethe, poeta.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
8:15, salutacions també del José Matoses a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. El mandat d'Ada Colau a l'alcaldia de Barcelona passa ara per l'equador amb llums i ombres, segons les anàlisis dels experts i dels observadors. Ha fet una inversió forta en els barris, ha mostrat ambició social, amb algunes precipitacions, però una sensibilitat nova que també agrada a molta gent. Ha estat marcada la seva política per contenció del turisme, per una visió molt parcial del que és el desenvolupament de la ciutat i uns resultats que poden donar nous fruits, però que són, per molts, qualificats encara de pobres. 2 anys de govern de Barcelona en Comú, els que portem, tot just quan ha nascut el nou partit Catalunya en Comú, impulsat per la mateixa alcaldessa de Barcelona. Ens preguntem quin recorregut pot tenir aquesta força sustentada en la candidatura que ha estat la més votada a Catalunya en les 2 últimes eleccions generals. I ens preguntem també si es poden arribar a complir els 4 anys de mandat municipal amb només 11 regidors sobre 41 i amb l'únic suport assolit els últims mesos dels 5 regidors del PSC. Veurem com acaba tot, però en tot cas, avui volem analitzar aquest innovador mandat d'una formació sense tradició de govern com és la dels comuns. Tenim una pregunta que trobeu des de les 8 del matí i fins a les 8 del matí de demà i sobre la qual podeu respondre al nostre web radioestel.cat. Quina valoració fas de la gestió d'Ada Colau fins ara a l'Ajuntament de Barcelona? Podeu respondre entre 3 opcions. Una, positiva, governa la ciutat amb coherència i amb visió social. Una segona, normal, amb llums i ombres. I una tercera, negativa, castiga el poder econòmic i es busca conflictes innecessaris. Podeu decantar-vos per una d'aquestes possibles respostes o bé enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Saludem els que formen part avui de la taula del Mirador. Tenim Koldo Blanco, regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per la seva presència amb nosaltres. I també tenim Àngel Miret, actualment coordinador per a l'ajuda als refugiats de la Generalitat, advocat, i un home que va ser gerent de qualitat de vida a l'Ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias. Diem que va ser-ho perquè, diguéssim, que la seva responsabilitat anterior va lligada també al canvi, a l'alternança que es va donar a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Miret, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Abans d'entrar en conversa, volem aclarir-vos, amics oients, que aquest programa ha fet tot el possible per tenir avui una persona representant de Barcelona en Comú o del grup de govern municipal o de l'equip de govern municipal d'Ada Colau, com ja vam fer l'any passat, quan vam parlar de la gestió de Colau un any després. L'any passat sí que ho vam aconseguir, però aquest any no han volgut o no han pogut ser aquí ningú de l'equip de govern municipal de Colau. Per tant, ho lamentem molt, però deixem clar que nosaltres hem fet tot el possible per donar veu també als defensors d'aquesta gestió de govern. Dit això, i també esperant les vostres opinions favorables o contràries a Ada Colau i al seu equip, entrem en matèria. Senyors, vostès quina valoració fan?
Sí, bueno, la nostra valoració és negativa. És negativa, però no perquè estem a l'oposició, sinó més aviat és negatiu perquè considerem que les seves polítiques no beneficien els ciutadans. O sigui, no està governant amb coherència la ciutat. I sobretot, el que nosaltres apreciem és una manca clara de lideratge polític respecte de l'alcaldessa i també del govern municipal. L'alcaldessa
no s'ha sabut adaptar a aquella dona activista social que va connectar amb molta gent a l'acció de governar, a la posició de governar.
És que jo penso, o almenys dona molta la impressió de que la política municipal o la política local no li interessa massa, perquè està sempre, passa poc per l'Ajuntament, se preocupa poc per les, pels temes que són estrictament d'àmbit municipal, delega en el seu equip, en els seus regidors, i normalment ella parla de temes de refugiats, que hi ha molt pocs a Barcelona de refugiats, parla amb el Puigdemont, parla de temes que no són estrictament municipals, i darrerament sembla que estigui en realitat revifant un foc que s'està apagant del procés aquest de desobediència respecte de la Constitució i la legalitat que s'està impulsant des del Parlament. Llavors, aquest és un procés que s'està apagant i consumint, i l'alcaldessa, en lloc de dedicar-se als temes municipals, que és el que hauria de fer, defensar Barcelona, es dedica a temes que no tenen res a veure.
Ha tractat vostè en pocs segons molts temes, o ha enfocat molts temes, senyor Coldo Blanco, però efectivament són temes que van molt lligats al que és la vivència d'aquests dos anys amb el nou Ajuntament de Barcelona dirigit per Ada Colau. Senyor Àngel Miret, la valoració inicial que vostè fa quan li pregunten, com un ciutadà més, no? Perquè vostè, diguéssim, no era de les llistes de tries i, per tant, no és regidor de l'oposició, pròpiament.
No, jo tinc un perfil molt professional, porto molts anys treballant en el sector públic com a gestor a l'Ajuntament de Barcelona, a l'Estat, a l'Audiència Nacional, a la Generalitat de Catalunya, i per tant, diguem-ne, sóc un funcionari, diguem-ne, que té, com és molt normal, la seva orientació ideològica i el seu perfil polític, però que els llocs en els que he estat sempre han estat llocs gerencials, diguem-ne. Mira, jo la valoració que faig de l'alcaldessa actual a la ciutat no puc deslligar-la ni desemmarcar-la de la crisi dels partits polítics clàssics i, per tant, de l'emergència dels populismes tant a Espanya com a Europa. I, per tant, diguem-ne que té les típiques característiques d'aquest fenomen que s'està produint. És a dir, certament, els partits polítics tradicionals, per temes molt diversos, que ara seria llarg d'explicar, un dels que, òbviament, afecta molt a l'opinió pública és el tema de la corrupció. I això ha fet caure, diguem-ne, l'opinió pública, la tradicional dualitat que hi havia entre la socialdemocràcia i la democràcia cristiana, per entendre, o sigui, el centre-dreta i el centre-esquerra, amb dos extrems, que era la dreta més consolidada com a tal, amb una singularitat a Espanya, que és, diguem-ne, que el Partit Popular d'alguna forma agrupava des del centre-dreta o fins tot quasi bé el centre, quasi bé també l'extrema dreta. Això és una singularitat molt espanyola perquè la resta d'Europa no existeix. I un partit més a l'esquerra, diguem-ne, que seria l'hereu dels antics partits comunistes. Aquesta estructura que s'ha mantingut a Europa durant moltes dotzenes d'any, diguem-ne, ha entrat en crisi per molts elements, un dels quals, insisteixo, és a l'àmbit de la globalització i, per tant, de l'emergència d'aquestes persones que venen d'arreu del món fugint de la misèria, de la pobresa i, en algun cas, dels conflictes bèl·lics i de la corrupció. I això ha generat tot un terratrèmol que ha fet, diguem-ne, que emergeixin aquests partits, que en algun estat, com és l'estat espanyol, s'ha situat més aviat en l'òrbita de l'extrema esquerra o de l'esquerra, diguem-ne, com a mínim, i en altres estats, com ha passat a Holanda, a França, a Anglaterra, en la major part d'estats, més aviat hi ha hagut un ressorgiment de l'extrema dreta. Bé, per tant, té la tipologia, és un ajuntament que té la tipologia clàssica d'aquestes emergències. Això vol dir formalment un discurs molt proper al poble, molt proper, diguem-ne, a les persones. Certament aporten una frescor fins i tot visual que no tenien els lideratges polítics clàssics, però, en canvi, des del punt de vista de continguts, doncs, molt discutible. Per anar acabant amb aquesta primera intervenció, jo tinc gravat aquell moment en què la senyora Colau, encara aleshores candidata, li pregunten concretament a 8TV, el senyor Cuní, li pregunta quina serà la primera actuació de vostè en el cas de ser alcaldessa de Barcelona, i literalment ella contesta: acabarem els desnonaments. Bé, els desnonaments, no és culpa de l'alcaldessa que no s'hagi acabat amb els desnonaments, però això ella ja ho sabia també, o hauria de saber-ho. I per tant, quan en l'anterior mandat ella imputava a totes les administracions públiques, i singularment a l'Ajuntament de Barcelona, l'existència de desnonaments, hauria de saber que els desnonaments formen part d'una legislació i que, en tot cas, són ordenats pels jutges. I, per tant, certament, l'Ajuntament pot facilitar, pot mediar, pot construir habitatge públic, però no pot acabar-hi. I el fet de que això no és així és que, en realitat, el nombre de desnonaments a la ciutat s'ha mantingut, sí, fins i tot s'ha incrementat una mica. Clar, aleshores, això forma part del populisme. Tu expliques al ciutadà que t'està escoltant: aturaré els desnonaments. Hi ha moltíssima gent de bona voluntat que no veu el per què, sobretot les entitats financeres, han de fer fora persones amb sèries dificultats econòmiques, però resulta que després han passat 2 anys i els desnonaments no han disminuït. Bé, doncs jo crec que l'alcaldessa hauria d'explicar què és el que ha canviat d'aleshores ençà, que en aquell moment ella veia molt clar que acabaríem els desnonaments i 2 anys després això no ha estat possible. Hauria d'explicar-ho i hauria de donar una explicació a la ciutadania.
Sí que ha tingut algun gest, ara deixin-me dir que ha fet alguna posada en escena del que és la seva voluntat, no?, d'emfatitzar aquesta política.
Sí, però escolta, la voluntat, disculpa, company, la voluntat d'acabar amb els desnonaments, no hi ha alcalde en el món, i amb això m'atreveixo a dir des de l'extrema dreta a l'extrema esquerra, que li agradi que els ciutadans de la seva, del seu poble, de la seva ciutat, els faci fora el sistema financer per manca de pagament. No hi ha alcalde, això, que ho vulgui. Per tant, aquesta manifestació de voluntat, jo crec que la tenia tots els alcaldes que hi ha hagut a Barcelona. Tots els alcaldes. Per tant, la pregunta no és aquesta. La pregunta és, per què dius que acabaràs amb els desnonaments si tu saps que això no està a l'abast d'un alcalde?
Ha comentat Àngel Miret que el fet que Ada Colau sigui alcaldessa de Barcelona, amb perspectives després d'haver superat l'equador del mandat, segurament d'acabar-lo, tot el que s'havia parlat, doncs, de possibilitats de fer mocions de censures per la seva feblesa inicial, perquè no aconseguia suports necessaris per formar una majoria sòlida, però bé, té perspectives d'acabar, i això respon també a un fenomen sociològic que s'ha donat a Barcelona, no?, que d'una banda la força de l'esquerra sociològica, que sempre ha estat important a la ciutat de Barcelona, i d'altra banda el vot aquest de la indignació, diguéssim. No? Segurament això explica que hi hagi hagut un partit que és el més votat, aquest nou, Barcelona en Comú, els comuns, i bé, una esquerra que sumaria, tot i que, com dèiem, no s'ha aglutinat aquesta majoria, ni amb el PSC ni Esquerra, ni amb el PSC i Ciutadans, que també Ciutadans alguna vegada havia manifestat la intenció d'oferir acords de govern. Bé, què hi ha aquí i què explica que tiri endavant amb el seu mandat dintre del funcionament municipal, que no és el mateix que el parlamentari, també ho hem de dir.
Sí, a veure, nosaltres primer destacar que és veritat que va guanyar les eleccions, però només té una quarta part de representació al plenari. Llavors, la seva posició és, encara que és el grup majoritari, encara és minoritari.
Perquè, la minoria
efectivament.
La minoria majoritària, que estiu.
Tenim una distribució dintre del plenari que és molt diversa, que això és bo, perquè això dona veu a molts punts de vista diferents, però que exigeix un esforç de diàleg. Això sí, per arribar a acords de ciutat, acords en el que molts partits, almenys els que no estem tant en la radicalitat o en els extrems, es puguem posar d'acord en un mínim de qüestions que sí que estimem tots que són beneficioses per tothom. I el problema és que nosaltres ens trobem que aquesta voluntat de diàleg, que nosaltres sí que la tenim, i per exemple està reflectida en el fet de que en polítiques d'habitatge, per exemple, nosaltres no vam pactar res amb Colau, però sí que van votar a favor del seu pla estratègic d'habitatge, perquè vam entendre que era un canvi del model que s'havia portat fins ara, i és un canvi en l'orientació adequada i que nosaltres sempre hem defensat. Llavors, quan hem vist que de vegades el govern municipal ha pres bones decisions, nosaltres no hem tingut cap impediment de votar-les i de recolzar-les a favor. El problema és que en molts altres temes no trobem aquesta disposició al diàleg, i en canvi ens trobem amb moltes decisions que són molt equivocades. O sigui, que hi ha decisions en diferents àrees, sobretot, per exemple, en el camp de l'urbanisme, amb aquesta implantació de les superilles, que nosaltres pensem que és una bogeria, tal i com s'està fent.
La suprimeixi, no?
Clar, evidentment, perquè és que està equivocat. O sigui, no és perquè ho facin ells, sinó perquè nosaltres parlem amb la gent i veiem que aquestes decisions no compten amb el consens ni amb la participació de la gent, que està perjudicant a moltes persones, i en canvi no estan disposats a fer marxa enrere.
Mira, en l'àmbit municipal, jo sempre he pensat, i ho vaig viure així amb els meus anys de presència a l'Ajuntament, de que, en realitat, si l'Ajuntament està en l'espai que li pertoca, les opcions d'arribar a acords són molt diverses. Abans em referia a que no hi ha cap alcalde que li agradi que els ciutadans els desnonin de casa seva per manca de recursos, sobretot quan hi ha tants i tants habitatges en nom de les entitats financeres. Per tant, jo crec que el ventall d'opcions d'arribar a acords és molt ampli. Altra cosa són que els partits polítics en general tots, tenen grans susceptibilitats a pactar. En el cas de l'Ajuntament de Barcelona, aquesta opció de pacte hauria de ser encara més rellevant en la mesura que amb 11 regidors sobre 41, òbviament, necessites investir-te d'una capacitat de diàleg, de consens i d'acords absolutament imprescindible si vols tirar endavant la ciutat. I aquesta no sembla que hagi estat l'actitud principal. Jo no dic de tots els actors, diguem-ne, del govern municipal, però si més no, la impressió que dona, sense viure-ho en directe, és de que aquesta hipernecessitat de diàleg, de consens i de debat, doncs no ha estat segurament un actiu que l'Ajuntament hagi considerat que era imprescindible per tirar endavant la ciutat. Però, en realitat, els ajuntaments no cal que s'abordin temes estratègics. A mi no m'ha agradat la intervenció del company de Ciutadans abans, quan ha barrejat, llavors, hi ha un tema de no sé què, de la independència... O de...
Del dret a decidir o del procés.
Perquè a mi em sembla que això no ha d'estar en l'àmbit del debat municipal com a un extrem, diguem-ne, rellevant. O sigui, la ciutat ha d'estar neta, la ciutat ha de ser segura, la ciutat ha de ser ha de tenir una activitat econòmica que permeti que els fills i filles de la ciutat tinguin salaris dignes, que puguin viure a casa seva els fills o la ciutat, els fills i filles dels barcelonins i barcelonines. És a dir, hi ha tants camps a treballar que la circulació, que no hi hagi contaminació, i en realitat, aleshores, introduir, per exemple, aquests elements de debat vinculats al procés, des de la perspectiva de Ciutadans, doncs ja sabem quin és el seu posicionament, i els altres grups també, com que estan posicionats en un àmbit que és el parlamentari del Congrés de Diputats a Madrid i al Parlament de Catalunya, a la Ciutadella de Barcelona, doncs jo crec que tot el que faci referència a aquest tipus d'activitats el que fan és treure energies per allò que necessita la ciutat en el dia a dia. Per tant, jo diria que una minoria de cercar acords, que segurament aquest no ha estat el tarannà més rellevant del govern d'Ada Colau, i després, certament, el company abans parlava del tema de les superilles. Jo crec que a vegades, davant d'aquesta falta d'empenta i d'iniciativa, en aquells aspectes que la gent realment vol, que insisteixo, ciutat segura, ciutat neta, ciutat amb emprenedoria, ciutat en la qual funcionin l'enllumenat públic, ciutat en la qual doncs, hi hagi oportunitats pels emprenedors, i llavors fan de tant en tant coses aquestes una mica originals com les superilles. Jo, sincerament, no tinc opinió sobre aquest tema, però em sembla que és allò com buscar una originalitat quan realment les teves energies possiblement s'han d'orientar cap a altres elements que sí que són de rellevància pública. Llavors, jo no sé si en aquest moment el programa de la ciutat és que hi hagi zones... Jo he passat només un parell de vegades per la superilla aquesta del Poblenou i vaig passar mig de matí. Per tant, això que vagi a matitzar el meu criteri. No hi havia ningú el dia que hi vaig anar allà. Era un veritable desert. Sí que hi havia només, la segona vegada que vaig passar, l'Ajuntament va posar una mena de lloc en el qual es facilitaven begudes gratuïtament, suposo que per instar la gent a acostar-se a la superilla. Són originalitats que, diguem-ne, que són accessòries. Jo no sé si és molt important o no les superilles, però sí que crec que la ciutat està plena de temes que caldria abordar d'una manera consensuada i buscar acords amb tothom.
Avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat Àngel Miret, coordinador actualment per a l'ajuda als refugiats de la Generalitat i exgerent de l'Ajuntament de Barcelona amb Xavier Trias, i Coldo Blanco, regidor de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona. Recordem que havíem convidat un representant del govern municipal o de Barcelona en Comú. No ens han facilitat aquesta possibilitat i ho lamentem, però en tot cas seguim amb la nostra conversa i també oberts al que pugueu opinar vosaltres. Si ens envieu algun comentari directe, també amb molt de gust el reproduirem, amics oients. Bé, recordem que hi ha claus per entendre aquest nou fenomen, aquests nous partits emergents de la política municipal de l'àmbit català i també de l'àmbit espanyol. A Madrid, per exemple, també hi ha una alcaldessa que, tot i que no va ser la força més votada ara a Madrid, Manuela Carmena, sí que amb el suport dels socialistes va aconseguir l'alcaldia en detriment del PP, i a Barcelona, doncs, amb aquesta fragmentació més gran, tenim una alcaldessa que es diu Ada Colau i que també, si sobreviu, deixi-m'ho dir, senyor Coldo Blanco, és perquè l'oposició no ha sabut articular tampoc una majoria alternativa, i també això, doncs, Xavier Trias ho va assumir molt des del principi, que hi havia molta dificultat perquè s'havia especulat la possibilitat que Trias pogués repetir o una moció de censura. Això suposo que ara és poc probable d'aquí a final de mandat.
Sí, efectivament, no hi ha una majoria alternativa i nosaltres tampoc tampoc neguem que ha de ser l'alcaldessa Ada Colau la que té l'obligació de governar i d'arribar a acords. Nosaltres mai hem negat aquesta possibilitat i mai hem deixat...
Però si no existeix, és ella més responsable que l'oposició, vol dir vostè, diguéssim, no?
Exactament. Nosaltres mai hem deixat i continuem parlant amb el govern en molts temes municipals, en tota la política municipal. I voldria contestar també a l'al·lusió anterior, que jo només he introduït el tema de les polítiques del Parlament de Catalunya, que de desobediència, com una, precisament com una tarea que no hauria d'esgotar l'esforç de l'alcaldessa, però que és el que sembla que ella estigui dedicada a fer, no? Evidentment, nosaltres estem en desacord amb el que està... El nostre grup parlamentari està fent oposició al Parlament. Nosaltres ens dediquem al grup municipal i fem l'oposició en aquests temes locals, però el que sí que demanem a l'alcaldessa és que no faci política autonòmica o política nacional o política internacional, perquè moltes vegades sembla que estigués fent política internacional.
Recordem i que aquella reunió a Roma.
La seva obligació, que és de fer política local. I jo estic absolutament d'acord amb el que al començament ha dit l'Àngel Miret, perquè penso que ha definit molt bé el que són els populismes i que representa molt bé el partit d'Ada Colau, que és que prometen moltes coses, que solucionaran moltes coses sabent que després no ho podran fer, i això és el que després provoca moltes frustracions. Ho fan tots els populismes, i també hi ha al Parlament de Catalunya un govern que ha promès que faria coses que sap perfectament que no es poden fer i que inclús molts d'ells no ho desitgen.
Sobre la possibilitat de moviments estil moció de censura, senyor Àngel Miret, està d'acord que és poc probable?
Jo crec honestament que el Xavi Trias es va precipitar una mica. L'endemà de les eleccions, quan ell havia tret 11 regidors i la alcaldessa...
No, la Colau 11 i ell 10, bé, és igual.
11 i 10,
sí.
Pensava que eren
12 i 11. 12 són els que dona l'enquesta, que ara la comentarem, aquesta enquesta que publicava
ahir. 11 i 10, jo crec que hi havia possibilitats de buscar alternatives en el sentit del que jo plantejava abans. És a dir, si l'Ajuntament es configura com un espai d'ordenació de la via pública i de la seguretat i de les oportunitats pels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, jo crec que sí, que hi havia opcions de que en Xavi Trias arribés a acords amb Esquerra Republicana, amb Ciutadans, perquè no, amb el PSC, defugint, diguem-ne, una mica dels marges extrems. El problema és de que aquesta perspectiva meva, que segurament pot ser equivocada, però en qualsevol cas és la que mantinc jo, xocava ja immediatament amb aquesta obsessió per aleshores acabar parlant del procés, de la independència, de la perspectiva, diguem-ne, que pot tenir Ciutadans o el Partit Popular sobre el fet nacional català o el que pugui tenir Esquerra Republicana. I això a mi em sembla un error. Des d'aquest punt de vista que abans plantejava, em semblava que des del punt de vista de ciutat hi havia molta més proximitat, no sé, entre el PSC i Convergència, o fins i tot, per què no, el PSC i Ciutadans, des del punt de vista social, de ciutat, de ciutat, que no pas amb el projecte que pogués tenir l'alcaldessa actual. I, per tant, crec que potser en Trias, que és una persona molt preparada i segurament amb molta més perspectiva política que la jo pugui tenir, suposo que va veure les dificultats. Però des del punt de vista del ciutadà Àngel Miret, que jo m'ho mirava des d'aquesta perspectiva més de ciutat, em semblava que sí, que es podia haver endegat un debat i que podia haver hagut alguna alternativa de govern a la que plantejava l'alcaldessa. Fins i tot per millorar Barcelona, en el sentit que un govern amb 11 regidors, ara s'hi han afegit 3 o 4, no?
Són 4, del PSC. Si abans hem dit 5, però són 4, sí.
No deixa de ser una minoria, segueix sent una minoria. A més, amb projectes, francament, bastant diferents entre el PSC i el projecte de la Colau i el seu partit. Per tant, jo crec, tornant a la pregunta que em deies, que sí, que hi havia opcions de fer alternatives si els partits fossin capaços d'entendre que una cosa és l'ordenació d'una ciutat i l'altra cosa són els projectes, diguem-ne, que puguin tenir de país, des d'Esquerra Republicana, amb un plantejament segurament vinculat a una república catalana, des del punt de vista de Ciutadans o del Partit Popular, pensant més en una estructura d'estat espanyol més centralitzat. Però això em semblava que no tocava amb el que era una ciutat que es vol, que és referent internacional des de molts punts de vista. Aquest és el meu punt de vista, que pot estar naturalment equivocat, però que jo crec que molts ciutadans pensaven el que penso jo.
Sí, a l'anterior legislatura, de fet, Convergència i Unió i el PP, no parlem de la prehistòria, parlem de l'anterior legislatura, s'havien entès a la Diputació de Barcelona i fins i tot amb alguns acords amb Xavier Trias, també al mateix Ajuntament de la capital catalana. Però bé, senyors, com que el temps és limitat, m'agradaria comentar aquesta enquesta que publicava ahir el Periódico de Catalunya, enquesta de GSOP, que dona la victòria a Ada Colau amb 12 regidors, un més. Potser la projecció en nombre de vots seria més difícil de calcular, però sembla que dona una estimació de vot que no li atorga un augment significatiu, però sí una consolidació d'aquesta condició de força més votada. Amb interessants repartiments, Esquerra puja a 8 regidors, el PDeCAT, amb tot el trencament de Convergència i Unió, lògicament baixa de 10 a 6, el PSC puja 5, Ciutadans i el PP es mantenen amb 5 i 3 respectivament, i la CUP baixa a 2, que és el que guanya. Per tant, un ajuntament bastant semblant amb aquest augment important d'Esquerra Republicana.
Sí, jo penso que el canvi més significatiu és la baixada tan important, molt important, de l'antiga CiU, que ara es diu el grup municipal demòcrata, que està en descomposició i que jo penso que segurament en benefici d'Esquerra, que puja i que guanya molts de la representació, molta de la representació que perd Convergència, i jo penso que potser aquesta és una de la clau del per què no hi ha una alternativa, perquè hi ha per part de l'antiga Convergència i Unió una manca també de força en el sentit de que les seves expectatives electorals, inclús amb un canvi de nom del propi partit, una regeneració, podríem dir que és en una certa manera un projecte polític nou, llavors, i amb totes les incerteses i que això comporta, amb un lideratge que tampoc tenim molt clar que Trias vagi a ser el proper candidat d'aquest partit, que és molt possible que sigui un altre. Llavors, és molt difícil que es plantegi una alternativa a l'alcaldessa actual. Per tant, jo penso que sí, que en el seu moment ja ho vam valorar, ho vam pensar, però ho vam descartar perquè no ho trobem realista. Tenim un govern ara que està en minoria, que necessita del recolzament per aprovar qualsevol mesura, i nosaltres pensem que això, ara per ara, és el més constructiu que podem fer, és utilitzar la nostra força dintre del plenari per fer que les decisions del govern siguin el més bones possibles per Barcelona.
Sí, com vostè deuen pensar, salvant les diferències ideològiques, doncs el mateix Esquerra, la CUP o també el PP, per exemple, no? I evidentment Convergència amb aquest nou grup demòcrates que vostè explicava molt bé que s'ha format després de la descomposició de Convergència i Unió. Sí, senyor Miret, sobre l'enquesta, que sembla que bé, no sé si és un aval ciutadà, és una enquesta, no deixa de ser una enquesta, no són eleccions, però sí que dona una certa consolidació del suport a Ada Colau.
Sí, jo crec que, com deia l'amic Coldo, de fet, el mapa és molt estable, llevat d'aquest moviment que s'ha assenyalat entre Convergència o PDeCAT actual o Demòcrates, dius que es diu ara?
Sí. Municipal Demòcrata.
Demòcrata, sí. No Demòcrata, sí, Demòcrata.
Però,
sí,
en realitat, si us fixeu, la resta és molt estable, perquè en una enquesta passada 11-12 o l'escup baixar de 3-2, en fi,
vol dir
que en general és evident que hi ha un trasbàs de vots, aquest sí que és bastant clar, entre el PDeCAT i Esquerra Republicana. Tot i així, vull posar sobre la taula una opció que no té per què ser, però que si, per exemple, Esquerra i PDeCAT, com es va fer en el Parlament de Catalunya, es presentessin junts, que això no sé si afegeix o treu vots, el conjunt, o sigui, no sé si el sumar afegeix vots o en treu, no ho sé, però només amb els resultats de l'enquesta guanyaria de bastant a Barcelona en Comú. És a dir, si hi hagués una alternativa municipal que presentés Esquerra i el PDeCAT, o com es digui ara, que ja també, ja no ho sé, el grup demòcrata a l'Ajuntament, és igual, l'antiga Esquerra i Convergència es presentessin conjuntament, seria el partit, la coalició, en aquest cas, guanyadora amb diferència. I després quedaria el PSC i els partits més, diguem-ne, més vinculats a aquestes estratègies, diguem-ne, més conservadores i sobretot amb aquesta visió d'una Espanya més centralista, que serien els Ciutadans i el PP, doncs estaria a l'entorn del 19% de vots. Per tant, lluny de les dues primeres forces, deixo la paraula, sí, sí, immediatament. I immediatament quedaria el PSC. Al final, i acabo amb això, hi ha una reflexió a fer, que és que hi ha un catalanisme moderat que ha desaparegut d'escena, però que forma part de l'ADN d'una bona part de la població catalana. Per tant, en aquest moment de rebombori, on tothom s'ha posicionat d'una forma molt rígida, està desapareixent d'esquena, però que tard o d'hora tornarà, que és el catalanisme que estima el país, que no vol moviments de risc, que desitja per Catalunya unes majors competències, però que segurament tampoc està en disposició de fer un trencament amb l'Estat, no?
Sí, última intervenció que ens queda.
Sí, només un incís molt breu, perquè no és cert que nosaltres vulguem una Espanya més centralista. El que volem és una Espanya dintre de la qual nosaltres considerem que es troba Catalunya. Hi ha molta gent que considera que Catalunya no és Espanya directament i que ho diu explícitament d'aquesta manera. Nosaltres considerem que Espanya hi som tots i hem de seguir estant tots.
Doncs li agraïm el seu aclariment. Evidentment, aquesta no era la temàtica d'avui, però en parlarem segur més vegades.
No,
però està molt bé la reflexió.
No, jo li volia fer una pregunta, perquè això sí que m'interessa, perquè llavors potser discutir malentès jo. Veritablement, de Ciutadans aposteu per un model més descentralitzat cap a Catalunya?
No, més descentralitzat, no.
Com el d'ara, diguéssim.
Un model federal. Volem que es reformi el Senat precisament perquè sigui una càmera de representació territorial exactament igual que el Senat d'Alemanya.
Ho deixem aquí, senyors. Gràcies, Àngel Miret i Koldo Blanco, per haver-nos acompanyat. Fins una propera ocasió. Bona tarda. Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.
Seguim a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.